una nariz. Una nariz. Muy grande.
¡Mucho! ¿Eso es todo?
Sí.
Oh, no. Es muy corto, jovenzuelo. Se podrían decir muchas cosas al vuelo variando el tono. Tomad algún ejemplo. Agresivo. Si yo tuviese ese templo en mi cara, querría que se me amputara. Amistoso. Si vuestra boca libara, deberíais usar un enorme tubo de ensayo. Descriptivo. Es una roca. Un pico. Un rayo. ¿Qué digo un rayo? Es la cima de una montaña. Curioso. ¿De qué os sirve esa inmensa castaña? ¿De escritorio, señor? ¿O tal vez de cornucopia? ¡Gracioso! Vos tenéis una forma muy propia de amar a las aves con cariño sincero. Pues lleváis en la cara un bonito gallinero. Truculento. ¿No es cierto que cuando fumáis y el humo por la nariz sacáis, siempre hay alguien que grita ¡fuego! ¡Un incendio!
Víctor Alexandre, molt bon dia.
Hola, bon dia, Alba.
Ja hem passat Sant Jordi, però sembla que encara arrosseguem aquesta ressaca de la literatura i em sembla que no anem equivocats i avui parlem de literatura, de dramatúrgia, de poesia, tot això sí, portat a la gran pantalla, que és el que ens ocupa la secció.
Sí, exactament. Sí, avui farem una mica de barreja de això que dius, una mica teatre, poesia i literatura, tot barrejat, i sempre portat al cinema. Els oients hauran pogut identificar amb aquest fragment que hem escoltat, doncs, una obra universal, com és Cyrano de Bergerac. Recordem la pel·lícula que va protagonitzar Gerard Depardieu i que va dirigir l'any 1990 a Jean-Paul Rabanneau.
Gairebé és el nostre inconscient quan parlem de Cyrano de Bergerac veure el Gerard Depardieu, igual que el Comte de Montecristo,
sí.
Li posem la seva fesonomia.
Tot i que en teatre Josep Maria Flotats ho feia molt bé també, no?, quan ho va fer el poligrama. De fet, no va guanyar cap Òscar llevat del de vestuari. El vestuari, sí, el vestuari era molt, molt, molt reixit. De tota manera, no és l'única versió que existeix del Cyrano. L'any 1950, Michael Gordon en va fer una, protagonitzada per José Ferrer i amb música del meu admirat Dimitri Tiomkin. Però hi ha una altra obra universal portada al cinema, que és La cabana de l'oncle Tom. És una novel·la, doncs, també d'aquestes...
Marxem cap als Estats Units.
Sí,
doncs.
Ara anem als Estats Units, no? La novel·la està escrita l'any al segle XIX, a mitjans del segle XIX, per l'escriptora Harriet Beecher Stowe, i és un dels llibres més venuts de tota la història. Pocs llibres s'han venut tant. Sí, és un clàssic. El pots llegir perfectament ara i continua vigent. De fet, va influir moltíssim en la fi de l'esclavatge. Sabem que ahir es va desencadenar la guerra entre el nord i el sud, els estats del nord i el sud. No era només un tema d'esclavatge, hi havia interessos econòmics i comercials, però un dels temes va ser aquest. I justament per això, i per l'èxit que va tenir el llibre, el president Lincoln va voler rebre a la Casa Blanca l'escriptora del llibre, la Harriet Beecher Stowe. I clar, quan va veure que era una dona molt baixeta, molt petitona, molt poca cosa, li va dir en broma, diu... Així que vostè és la doneta que ha desencadenat aquesta gran guerra.
Carai,
sí.
Amb el president.
Sí, i bé, de fet, de tota manera, un segle després, perquè la guerra de secessió dels Estats Units passa el 1865, un segle després, el 1965, Alemanya en fa una versió al cinema.
La gente está aterrada, señor. Un rumor así se extiende tan rápidamente como el viento.
Te ruego, Tom, que no hagas la situación aún más difícil.
No podría hacerlo, señor. De niños nos hemos criado como hermanos y eso no se me puede olvidar.
Suponiendo que ese rumor fuese cierto y tuviese que vender a algunos de vosotros...
Entonces yo diría, señor, si está escrito en el libro de nuestra vida, no queremos pasar la página como el pasaje de la ira de Dios en la Biblia, sin leerlo.
¿A dónde vas?
A empaquetar mis cosas.
Pero, Tom, no se trata de eso. A ti no te vendo. Tú perteneces aquí, a la plantación de Shelby, lo mismo que pertenezco yo.
Todos pertenecemos a la plantación de Shelby, somos una gran familia. Pero si usted tiene que vender alguno, entonces le ruego que me venda a mí. Lo dice la Biblia. No hay mejor prueba de amor que el sacrificio de la propia vida por un amigo. Si usted no quiere aceptarlo, entonces lo hago por el señorito George.
No le haga caso, señor, no le haga caso, prohíbaselo. Si no puede leer un renglón, ¿qué sabe él de la Biblia? Aquí está escrito, señor, que no debe irse.
No es cierto, eso no está.
Entonces yo lo escribiré.
Quina escena més potent la que acabem d'escoltar de la cabana de l'oncle Tom.
Sí, sí. De fet, Harriet Beecher Stowe era una dona molt religiosa. Es nota també en el text, no? Hi ha un component religiós molt important en els personatges. Però cal dir que aquesta és una bona versió, aquesta pel·lícula alemanya. És una bona versió.
Però sembla mentida que una obra tan americana sigui portada a la gran pantalla.
Sí, crida l'atenció.
Des de l'Alemanya.
Sí, molt, perquè clar, és una obra molt, això que dius, molt nord-americana, que parla molt de la seva història.
Potser que estem més acostumats al revés, que els americans s'hi parlin, per exemple, de l'horror del nazisme, de l'Holocaust, però no que els alemanys parlin de
no,
la història americana.
No, però també cal tenir en compte una cosa. Aquell país en aquell moment era un país jove i, a més, es nodria de poca gent nascuda allà, perquè els que hi van néixer eren marginats, que eren els indis. Aquests els van foragitar, els van fer fora de casa seva, no? I els van posar en reserves. I els que van ocupar allò érem nosaltres, que érem europeus, que vam anar a colonitzar aquelles terres. Bàsicament, al Nord-Amèrica van anar gent del nord d'Europa, centre i nord d'Europa, i hi havia alemanys també, és a dir, que hi havia de tot. I només calia mirar els cognoms. Però vaja, no deixa de ser una cosa molt nord-americana, certament. Aquesta versió era molt sòbria i no tenia actors coneguts, llevat del Herbert Lom, que feia d'esclavista, la resta no eren coneguts, i això va fer que no tingués gaire carrera a les taquilles. De tota manera, no és l'única versió que s'ha fet. Hi ha una versió nord-americana, però és muda. És de l'any 27, 1927.
Molt anterior.
Sí, molt. I com els actors no eren famosos i, a més, no van superar l'arribada del cinema sonor, van desaparèixer i la cosa no va tenir més transcendència. Però n'hi ha una, diguéssim. Ara, si et sembla, saltarem a la poesia, perquè l'any 1994 es va estrenar una pel·lícula, a mi em sembla encantadora, que era Il Postino, i que tothom coneix com el cartell Pablo Neruda. L'origen d'aquesta pel·lícula es troba en una novel·la curta de l'escriptor xilè Antonio Escármeta, publicada uns anys abans amb el títol de Ardiente Paciencia. I els protagonistes de la pel·lícula eren Philippe Noguer, que feia de Neruda, i Massimo Troisi, que feia de Carter. Troisi aquí feia un paperàs extraordinari. No és que fos la primera vegada que sortia a la pantalla, perquè molta gent el va descobrir aleshores. Ell havia treballat amb directors com Metor Escola i en el Benigni, etc. No? Però, vaja, molta gent el va descobrir.
Va ser el gran debut, per dir-ho d'alguna
manera. Sí, i era un paperàs. Malauradament, l'endemà mateix d'acabar-se el rodatge, Massimo Troisi va morir mentre dormia.
Ostres.
Perdone, don Pablo, enseguida me voy. Es que ayer estuve leyendo una cosa que decía: el olor de las peluquerías me hace llorar a gritos. ¿Eso también es una metáfora?
No, no exactamente.
Me gusta mucho también cuando escribe: estoy cansado de ser hombre. Sí, porque eso es algo que me pasa a mí también, pero nunca he sabido cómo decirlo. Me ha gustado mucho cuando lo he leído. Pero ¿por qué el olor de las peluquerías me hace llorar?
¿Sabes, Mario? No puedo decirte lo que has leído con palabras distintas de las que he utilizado. Si la explicas, la poesía se vuelve banal. Mejor que cualquier explicación, es la experiencia directa de los sentimientos lo que puede revelar la poesía a un espíritu predispuesto a comprenderlos.
Doncs, Víctor, aquest fragment que escoltàvem, com ens deies, del Carter Pablo Neruda, de fet, va tenir molt èxit a Catalunya. Semblava fins i tot que havia de guanyar l'Òscar, però es van haver de conformar amb les nominacions, finalment.
Sí, va ser una llàstima. Va guanyar l'Òscar la millor banda sonora. Però era molt poc, de Luis Enríquez Bacalov.
Vestuari, banda sonora, però no acaben
sí,
de...
No acabava de... Llàstima. Però aquí a Catalunya va agradar moltíssim. De fet, va agradar molt a tot arreu, a tot el món. Fixa't que a Nova York, la pel·lícula va estar 2 anys en cartell. 2 anys. Sí, que això ja ho diu tot, Una pel·lícula europea. Que allà pràcticament és un mercat inaccessible,
Costa.
Sí. Bé, una altra obra capital de les lletres és Les amistats perilloses, de que Pierre Choderlos de Laclos va escriure al segle XVIII, però l'any 1988 el director britànic Stephen Frears va fer una adaptació, jo crec que esplèndida, amb John Malkovich, la Glenn Close, la Michelle Pfeiffer, el Keanu Reeves i la Uma Thurman, I ara escoltarem una conversa íntima entre Belmont, que és Malkovich, i la marquesa de Merteuil, que és la Glenn Close. És una història d'amor, com veurem, de poder, de malícia i de dominació.
Cuando me presentaron en sociedad tenía 15 años. Y ya sabía qué papel estaba condenada a representar. Guardar silencio y obedecer me dio la oportunidad perfecta para escuchar y observar. Escuchar no lo que me decía la gente, que naturalmente carecía de interés, sino precisamente aquello que querían ocultar. Practiqué la indiferencia. Y aprendí a sonreír mientras bajo la mesa me clavaba un tenedor en el torso de la mano. Me convertí en una virtuosa del engaño. No buscaba el placer, sino el conocimiento. Consulté a los más estrictos moralistas para dominar las apariencias, a filósofos para saber qué pensar y a novelistas para saber hasta dónde podía llegar. Y al final lo destilé todo en un principio asombrosamente simple: vencer o morir.
Así que sois infalible, ¿no?
Si quiero a un hombre, lo consigo. Y si él quiere contarlo, se da cuenta de que no puede. En eso consiste todo.
Que hi ha algun actor o alguna actriu d'aquí de Catalunya, Víctor, que hagi interpretat aquests personatges, el de la marquesa de Merteuil i el vescomte de Belmont?
N'hi ha uns quants. Se n'han fet moltes versions. L'obra és molt bona, és lògic, i es presta molt a que molts actors la vulguin representar, perquè té personatges que són un autèntic bombó pels actors
i
les actrius.
Per
sí, moltíssim, eh? En teatre, per exemple, en l'Analitzaran i en Lluís Omar van fer una versió, un dels muntatges que es va fer al Teatre Lliure. Ara fa, no sé, deu fer uns 20 anys, més o menys. També hi ha una altra versió que es va fer als anys 90, que la van fer al Teatre Comtal. Aquí ho dirigia la Pilar Miró, i els personatges els feien la marquesa de Merteuil, ho feia la Mercè Sampietro, i el Juanjo Puigcorbé feia de Belmont.
Sí, carai, sí, sí, quin duet.
Sí, hi ha de tot. Però, curiosament, pel que fa al cinema, a vegades passen coses rares.
Víctor, t'hem tingut una actriu de casa nostra que l'ha interpretat al Teatre Auditori fa uns mesos.
Ah, la Mercè...
La Conesa.
Ai, perdó, la Mercè. La Mercè és l'alcaldessa.
La Mercè és l'alcaldessa.
Sí, sí, la Carme.
La Carme Conesa i l'Edu Soto, que també és català, que feia el vescomte de Belmont.
Sí, no, per això hi ha moltes... S'han fet...
Versions.
És molt llaminera, l'obra. Però en cinema és tan llaminera que coses que passen, el mateix, poc després de fer Stephen Frears, la versió aquesta que hem de parlar, el director Milos Forman va voler fer una versió també de la mateixa història. I és a dir, que amb un any de diferència màxim es van estrenar dues pel·lícules. La de Milos Forman es deia Belmont, concretament. Però no va funcionar tan bé. La feien en Colin Firth i l'Annette Bening i no va tenir tanta ressò. No. Nosaltres, si et sembla, que acomiadarem l'espai d'avui escoltant el vals d'una altra obra literària que és universal. Es tracta d'una obra portada al cinema per Luchino Visconti, el meu admiradíssim Luchino Visconti, que l'any 1963 va rodar amb Burt Lancaster, Claudia Cardinale i Alain Delon, Il Gatto Pardo.
Doncs amb aquest accent italià, Víctor, ens acomiadem de la secció d'avui. Moltes gràcies.
A reveure. Thank you.
Sant Cugat a fons a www.cugat.cat/ràdio.